l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dimecres 19 de setembre del 2018. Estem a només dos dies per l'inici de la Festa Major de la Minerva, també de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, de la qual aquesta setmana ja veiem com se n'avancen alguns actes, tots ells relatius al monogràfic dedicat al vi de Catalunya. Avui és el torn d'una presentació de la que és la primera guia que combina la cultura del vi amb el turisme, atenent així el creixent interès sobre el variat món del vi, divers món del vi que hi ha a Catalunya. En parlarem amb el seu autor, avui a l'Info Migdia, ara mateix els ho expliquem, abans però ens presentem. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Per començar, avançarem continguts en titulars. Lluís Tolosa és el sociòleg i divulgador de la cultura del vi que ha compilat en un volum, el primer d'aquestes característiques, una cinquantena de rutes per descobrir els territoris catalans amb denominació d'origen i, entre ells, el de la denominació d'origen a l'illa.
La primera guia d'enoturisme de Catalunya es presenta aquest vespre a la Biblioteca Municipal. Parlarem amb ella a l'Info Migdia.
Més enllà del monogràfic i de la zona d'artesans, un sector amb pes específic dins la Fira de Calella i l'Alt Maresme és el que ocupen les entitats locals. Una de les novetats d'enguany que s'estrena doncs a la Fira és la que acollirà alguns dels projectes solidaris que hi ha en marxa per recaptar fons per la investigació del càncer infantil.
Com per exemple el de les polseres Candela o la xocolata Utopia. En parlarem amb Nieves Tejeda, una de les voluntàries que serà a la Fira.
Amb aquest stand que s'estrena a la Fira de Calella i l'Alt Maresme. I avui també sentirem els representants de les entitats a qui s'ha destinat la recaptació de les barraques de Festa Major, però en aquest cas la Festa Major Petita.
Són tres i cadascuna d'elles ha rebut un xec de 220 euros, la Fundació Miquel Valls, Oncolliga i l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.
I avui ens interessem per l'endometriosi, aquesta malaltia invisibilitzada que afecta un 10% de les dones. Ara el Departament de Salut implantarà un nou model d'atenció per rebaixar el temps de diagnòstic que ronda actualment els 8 anys.
En parlarem amb el cap de Ginecologia i Obstetrícia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el doctor Joan Anton Molà.
En el marc de la Fira de Calella i l'Alt Maresme que comença aquest divendres, avui, aquesta tarda, i com a acte avançat a la programació, es farà la presentació de la Guia d'Enoturisme de Catalunya. És la primera que recull en un sol volum 51 propostes de visites culturals del vi, també una compilació de 218 cellers i 93 enoteques, entre d'altres. Anirà a càrrec aquesta presentació del seu autor, és el Lluís Tolosa, amb qui podem parlar ara mateix. Bon dia, senyor Tolosa.
Què tal? Bon dia.
En un país de vi com és Catalunya, sembla estrany que aquesta guia editada recentment sigui la primera d'aquest abast, que abasti tantes coses.
Sí, hauríem de tenir publicada fa anys, no? Uh-huh. A Catalunya tenim 600 cellers, per tant, hi ha una oferta impressionant, no només de visites als cellers, sinó que l'enoturisme és turisme gastronòmic també, i per tant, al voltant d'aquests cellers recomanem on dinar, on dormir i quines altres coses visitar.
Com ha fet la tria?
Mira, jo havia fet... Sí, és la pregunta adequada. Jo havia fet altres guies abans, havia fet la guia de enoturisme de la Deo a Alella, de la Deo a Pla de Bages, la guia de enoturisme de la Deo a Empordà, de la Deo a Penedès. És a dir, la s'anava fent persones i fa uns anys no hi havia estructurat que era l'enoturisme i, per tant, havien de ser recomanacions personals meves. Jo visitava tots els cellers i recomanava les que jo pensava que eren els millors cellers per visitar. Igual amb els restaurants i amb els allotjaments. Però en els últims 3-4 anys, això de l'enoturisme, del turisme del vi, s'ha posat de moda a Catalunya i s'ha estructurat. I, per tant, ara existeix un consorci que impulsa enoturisme Deo Alella, i, per tant, o existeix la ruta del vi de l'Empordà. I, per tant, hi ha uns cellers que s'hi han apuntat i que estan treballant junts. Per tant, he canviat el criteri i, en lloc de fer simplement les meves recomanacions, el que faig és fer visible quin conjunt de cellers a cada denominació d'origen s'han posat d'acord per promocionar l'enoturisme. Per tant, qui surt, per exemple, al capítol de la Déu Aleia? Els membres de la ruta del vi de la Déu Aleia.
Una eina imprescindible per a aquells amants del vi és aquesta guia d'enoturisme que segurament doncs, ja coneixen alguns dels cellers més reconeguts, per exemple, però, per exemple, de la Déu Aleia. A més de cellers, quan parlem d'enoturisme parlem també d'altres qüestions que tenen a veure amb el pòsit cultural històric, no?, que hi ha al darrere d'aquesta activitat.
Sí, hi ha un capítol, diguem-ne que és un clàssic, quin celler visitar, on dormir i on dinar, no? Però hi ha coses molt interessants, perquè tenim 2.700 anys d'història del vi a Catalunya i la zona de l'Ella, precisament, en recull o conserva molts jaciments arqueològics de l'època romana, no? I, bueno, i això és una de les visites que podem fer també. No és només anar a visitar celler i veure vi, sinó que el centre enoturístic i arqueològic de Vallmoura, per exemple, és una visita molt xula perquè conserva les dues premses romanes més grans d'Europa, no? Reconstruïdes, no? I per tant pots veure com era el vi romà. O, per exemple, tenim a Vilassar de Dalt els forns romans de la Fornaca, no? Que per tant es veu com es feien les àmfores i les d'òlia, no? Les d'òlia eren els grans dipòsits on es feia el vi. O a Premià de Mar, per exemple, tens un antic balneari, diguem-ne, romà reconvertit en celler. Són visites que, a més de visitar cellers, doncs ens donen tota una perspectiva més cultural, més històrica del vi.
I això ho tenim aquí al costat. Avui es fa la presentació d'aquesta guia d'enoturisme de Catalunya. És un dels actes avançats a la programació de la Fira de Calella del Maresme, que aquest any dedica el monogràfic al vi. Però crec que no és l'única cita que hi ha aquest cap de setmana en relació doncs, a l'activitat vinícola. Hi ha altres cites destacades arreu del país i, per exemple, a Barcelona. Què significa això també?
Bueno, coincideix amb que el proper cap de setmana és la Mercè a Barcelona i tradicionalment a les mateixes dates de la Mercè es fa la mostra de vins i caves de Catalunya, no? Amb una afluència de gent espectacular, hi ha molt interès. Però és que tot el país està fent les festes de la Verema, no? Per tant, des del Priorat fins a l'Empordà, no? De nord a sud, no? I des del Mediterrani fins al Pirineu, tens tot tipus de festes i esdeveniments. És un tema que a vegades no és molt conegut pel públic general, però possiblement aquest cap de setmana seria fàcil trobar 200 activitats programades a Catalunya amb referència a la cultura del vi, sobretot aquest moment, que és el moment de la Verema.
El Lluís Tolosa és sociòleg, escriptor i divulgador cultural del vi. És l'autor d'una vintena de llibres de vins i enoturisme, amb els quals ha guanyat una dotzena de premis nacionals i internacionals. Avui, a les 7 de la tarda, serà a la Biblioteca Municipal de Calella per presentar-nos aquesta guia d'enoturisme de Catalunya, de la qual ens n'ha parlat avui a l'Info Migdia. Que vagi molt bé la presentació d'avui. Moltíssimes gràcies
Moltes
per atendre'ns. Bon dia.
Una abraçada. Gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Una de les novetats a la zona d'entitats de la Fira de Calella i l'Alt Maresme serà l'estand que tindran aquest any les famílies de les candeles, aquestes polseres de colors que fan nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, avis, famílies senceres per recaptar fons per la investigació del càncer infantil. Una iniciativa vinculada a la Fundació Sant Joan de Déu, com també ho són la de les estrelles Xuricant Blau, Dona Males i les taules també del xocolater de Taradell. Tot plegat ho tindrem a partir d'aquest divendres i fins dilluns a la fira. Allà també hi serà la Nieves Tejeda, qui podem saludar ara mateix. Bon dia, Nieves.
Bon dia, Blos.
Són moltíssimes les iniciatives que les famílies aneu fent i van sortint per una gran causa com és aquesta de la investigació del càncer infantil. I ja us trobava a faltar que tinguéssiu presència vosaltres aquí a la fira.
Hola, sí, doncs mira, aquest any hi serem presents amb les polseres Candela, com molt ben tu has explicat, que són polseres que fem les famílies, amics i voluntaris de macramé i que tot el recaptat es destina al Laboratori de Recerca en Càncer Infantil de Sant Joan de Déu. També Dona Males, és una iniciativa molt maca. La iniciativa neix amb la família de l'Àlex, que va morir amb 19 anys per un osteosarcoma i que és un tumor ossi infreqüent i la iniciativa, el projecte Xuricant Blau, que és una iniciativa molt maca liderada per nens, el germà del Marc, l'Àlex i el seu amic Héctor van tenir la idea de fer unes estrelles d'origami, vendre-les per recaptar fons per la recerca del càncer infantil.
I les taules del xocolater de Taradell, no, també?
I les rajoles de xocolata d'Utopia, del xocolater de Taradell, és una xocolata amb un 75% de cacau, de molta qualitat, una barreja de cacaus de màxima qualitat. El xocolater de Taradell va fer un honor al meu fill, al Fèlix, recaptar fons pel Pediàtric Cancer Center.
És una tasca encomiable la que feu totes les famílies per recaptar fons, perquè tot plegat el que vol és fer-nos adonar que calen molts recursos per a aquesta investigació del càncer infantil, que, recordem-ho, és una malaltia considerada rara, oi, Nieves?
Sí, mira, jo ahir els deia al grup de WhatsApp a totes les voluntàries calellenques que tindrem a la Fira de Calella, doncs els deia, la finalitat d'aquesta fira, si és recaptar fons per la recerca del càncer infantil, el càncer infantil és una malaltia rara que afecta ja només un per cada 200 casos de càncer adult, un és un càncer infantil o de l'adolescència, i a la que no es destinen recursos. I jo els deia, la finalitat és recaptar fons, però també fer una difusió de la importància d'aquesta recerca. Per exemple, aquest any, 2018, hi haurà una marató dedicada al càncer, com ben sabeu, que Calella també col·labora moltíssim amb la marató. D'aquesta marató, segurament, ni un euro es destinarà al càncer infantil, perquè el número de persones a les que afecta és molt poca, l'impacte social que té és molt poc, i no es destinen recursos. Doncs per això estarem per recaptar fons, però sobretot per fer difusió de la importància de la recerca.
I posem de relleu i subratllem que tots els diners que s'obtenen a través d'aquesta venda solidària de totes aquestes coses són per aquest centre d'investigació, aquest laboratori d'investigació del Sant Joan de Déu.
Nieves. Sí, en concret, els projectes Donamales i Xuricant Star són dos projectes que es destinen exclusivament per una línia que s'obrirà, serà una col·laboració de l'Hospital de Sant Joan de Déu amb el Memorial Sloan Kettering de Nova York, i és una línia nova que s'obrirà pròximament d'investigació en osteosarcoma, que és aquest tumor ossi que us he explicat abans, que la seva recerca està parada dels anys 80 i es continuen morint un 25% dels nens.
És una gran notícia aquesta, Nieves, perquè bé, sempre parlem, no, d'activitats, iniciatives, propostes, sí, no, per recaptar fons, i avui podem parlar dels fruits que s'obtenen amb això, i és aquesta reactivació de la investigació.
Exacte, necessitem molt recolzament. És una línia que haurem de recaptar uns 50.000 euros anuals per poder mantenir-la, i necessitem el recolzament de tots els calellens i calellenques. Esperem veure'ls pel nostre stand de la fira amb molta il·lusió i amb uns projectes molt macos.
Anirem amb bosses buides per poder-les carregar de totes aquestes coses maques i bones que tindreu en el vostre stand. Nieves, com és que la investigació es trasllada als Estats Units? Per què?
Doncs mira, el cap de recerca de l'Hospital de Sant Joan de Déu, el doctor Mora, es va formar al Memorial, i una de les investigadores del nostre laboratori porta anys treballant allà, serà la Estivalis l'encarregada de portar aquesta nova línia d'investigació. O sigui, és una investigadora d'aquí, treballa allà, però la finançarem des d'aquí.
Doncs 50.000 euros pel finançament anual d'aquesta línia d'investigació. Us encoratgem a no defallir en aquesta lluita vostra diària, la de les famílies, per recaptar fons per aquest càncer infantil. Tots els calellencs i tots els visitants de la fira també podran aportar el seu granet de sorra aquest cap de setmana. Nieves, ens hi veurem a la fira?
Exacte, ens veiem el divendres, demà ja anirem a muntar l'estand. I ja t'he dit, tenim moltes il·lusions ficades.
Doncs ho celebrem. Nieves, una abraçada ben grossa. Fins una altra.
Una abraçada, Dolors.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Ai, ai, ai.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Cap Aspre, xamfrà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Llibreria La Llopa a la Fira de Calella i l'Alt Maresme. Amb motiu del monogràfic de la Fira, Vinyes vora el mar, Llibreria La Llopa presenta un espai al centre del recinte firal amb més de 120 títols de llibres dedicats al món del vi. El plaer dels cinc sentits descoberts a través de la lectura. Llibres dedicats al món del vi en general. Novel·les, guies, receptes, històries, denominacions d'origen, rutes per visitar caves. Més de 120 títols de llibres dedicats al món del vi a l'espai de la Llibreria La Llopa a la Fira de Calella i l'Alt Maresme. Us hi esperem.
Cantinflas i Grouchos, el sabor i la qualitat de la cuina mexicana i mediterrània per descobrir, també en el paladar, estones de felicitat. Tacos, burritos, guacamole, nachos, paelles, fideuàs, suquets, torrades...
Camarero, camarero, trae uno de cada clase.
Cantinflas i Grouchos, cuina mexicana i mediterrània. Dos estils en un espai únic. Carrer Riera 19, Calella. Groucho deia, ser feliç només depèn de tu. No triguis a trobar el camí que t'hi porta. Des de Cantinflas i Grouchos, per la nostra part, farem tot el possible perquè l'estona que passis amb nosaltres puguis sentir felicitat en l'ambient i en el paladar. T'esperem! Coneix la nostra història i les especialitats que t'oferim visitant el web cantinflasgrouchoscalella.com.
InLingua, idiomes per comunicar-se amb el món des d'un any. Cursos d'anglès per a nens i joves, cursos a mida per a cada edat i nivell. That's First English, d'1 a 5 anys. Bubbles, 6 i 7 anys. English Junior, de 8 a 10 anys. Gold Wall, d'11 a 13 anys. English Teen, de 14 a 15 anys. Cursos d'anglès per a nens i joves. Informa't ara mateix a InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. Telèfon 93 766 1491 i també al web inlinguacalella.es.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
1:47, Calella Marxa ha entregat els beneficis de les barraques de Festa Major. Ho va fer ahir al migdia, unes barraques que van recaptar 660 euros a través del servei de bar que anava a càrrec d'aquesta entitat. Han sigut els seus membres qui han decidit destinar de forma equitativa els diners a l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, a un Colliga Calella i també a la Fundació Miquel Valls. A cadascuna d'elles, per tant, se'ls ha atorgat 220 euros.
Carla Puig, secretària de l'AVA, de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, va explicar a què destinen els donatius que reben.
Tots els donatius que tenim van enfocats a tirar endavant els programes assistencials que tenim, el de salut mental, d'ajuda a morir a casa, la gent oncològica que està en fase terminal o d'altres malalties, un programa de l'Alzheimer per famílies i grups d'ajuda mútua, i després el voluntariat de l'hospital, que hi ha 20 i pico de voluntaris, entre ells pallassos hospitalaris, que tiren endavant els programes d'acompanyament. Llavors, sempre els donatius ho repartim segons les necessitats de cada programa i hem de combinar-ho amb les subvencions que demanem. Vivim d'això, de subvencions i donatius. I de les activitats que fem, dels diners que també fem.
També un Colliga els farà servir per finançar els seus projectes habituals. Ho ha explicat una de les seves responsables, Maria Pera.
Nosaltres, això no amb un programa concret, sinó que és per pagar la psicooncòloga, és per pagar el treballador del CIT, el Servei de Suport Immediat a Domicili, és per comprar material ortopèdic, per tot això, totes aquestes prestacions que fem és completament gratuït pels malalts de càncer i la psicooncòloga també pels familiars, si convé. I tot això ho fem gratuït, llavors aquests cèntims els empleiem per aquestes coses.
Precisament en el servei de suport immediat a domicili col·laboren les tres entitats beneficiades. La darrera és la Fundació Miquel Valls. Ha anat a recollir el xec Cristina Torres del Departament de Recursos Humans i Comunicació.
Tenim pensat destinar a totes les persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica a Catalunya. Nosaltres oferim atenció a domicili, en treball social, teràpia ocupacional i psicologia, i gràcies a aquests diners doncs, podrem continuar donant aquest suport a les famílies que tant ho necessiten.
Els propis membres de Calella Marxa han lliurat el xec a les entitats. El seu president, Martí Barrera, ha explicat per què han decidit repartir els beneficis del bar de la Festa Major a aquestes tres entitats.
Perquè són tres entitats que per mi són una mostra de solidaritat vers la gent necessitada. L'any passat ho vàrem fer per Oncolliga, per Càritas i per voluntaris de l'hospital. Aquest any, quan amb Càritas també fem altres coses, llavors hem fet la fundació de Miquel Valls de Gaia.
En l'acte han estat presents també la regidora de Solidaritat i Cooperació, Cindy Rando, i l'alcaldessa Montserrat Candini, qui va agrair la tasca de Calella Marxa i la seva solidaritat i va posar també en valor la xarxa de confiança i complicitat entre entitats.
I en un altre ordre de qüestions, explicarem que el Consell Comarcal ha destinat més de 3 milions d'euros per beques menjador escolars a la comarca. S'han concedit ajudes a un total de 5.680 alumnes per un valor total de més de 3 milions d'euros.
5.600 alumnes rebran els ajuts per valor del 50% del cost del menjador i 80 tindran finançat el cost total del servei. L'organisme comarcal ha rebut en total 8.515 sol·licituds de beques per sufragar el cost del menjador escolar a primària i secundària, una xifra que supera en un 11% les peticions del curs passat. 1.940 beques han estat denegades de forma inicial, de les quals 350 està previst que s'acabin aprovant. 825 expedients estan en procés d'estudi. A més de la concessió de beques, el Consell Comarcal gestionarà el menjador de 10 escoles de la comarca amb la previsió de servir 680.000 menús. També gestiona el servei del transport escolar que porta un miler d'alumnes fins a 20 centres educatius de la comarca. 20 escoles comptaran, a més, amb dotacions extraordinàries de personal per alumnes amb necessitats educatives especials.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv
Salut ha presentat aquesta setmana un model pioner d'atenció a l'endometriosi per aconseguir, diuen, un diagnòstic més ràpid. Aquesta és una malaltia que pot arribar a afectar fins al 10% de les dones en estat fèrtil, provoca regles doloroses i pot arribar fins i tot a causar esterilitat. L'objectiu d'aquest nou model és fer visible la malaltia, reduir al màxim també el temps del diagnòstic que ara triga uns 8 anys. Joan Anton Molà és el cap de ginecologia i obstetrícia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i el tenim en línia. Bon dia, doctor Molà.
Hola, bon dia.
Què és aquesta endometriosi que afecta, segons ens informaven, el 10% de les dones?
Bé, bon dia. Mira, tal com comentava vostè, en principi l'endometriosi és una malaltia no gaire coneguda del tot perquè hi ha moltes teories sobre el seu mecanisme de producció, però consisteix bàsicament en que el teixit que normalment està a la part interna de la matriu, que és l'endometri, s'escampa fora de la seva ubicació fisiològica. És a dir, ens trobem teixit endometrial fora de la cavitat interna de la matriu. Pot estar als ovaris, pot estar al peritoni, i fins i tot hi ha casos descrits d'endometriosi a la bufeta de l'orina, al tub digestiu, als pulmons i fins i tot al cervell. És a dir, és unes cèl·lules que estan on no tindrien que estar.
I això per? Per què?
Per molts mecanismes, per això jo deia que no està ben conegut. La teoria més coneguda és el que en diuen la menstruació retrògrada, és a dir, que durant la menstruació hi ha pas de cèl·lules de l'endometri a través de les trompes que s'escampen per la cavitat abdominal. Però això també es diu que ha d'anar unit a una pèrdua de la capacitat immunitària de l'organisme. Després hi ha altres teories que diuen també que les cèl·lules de qualsevol part de l'organisme o de l'aparell genital es poden transformar en cèl·lules endometrials. I hi ha altres teories també, com la teoria del creixement in situ de les cèl·lules. És a dir, hi ha diverses teories i en medicina, quan tenim moltes teories d'una cosa, és que de vegades no se sap ben bé quina és la bona, no? Encara que la més acceptada sigui aquesta de la menstruació retrògrada, és a dir, del pas de cèl·lules endometrials a través de les trompes fins a la cavitat abdominal.
És un desajust això que té a veure amb qüestions hormonals, doctor?
Bé, de fet, clàssicament l'endometriosi es considera una malaltia hormonal perquè, de fet, els tractaments mèdics que s'han dut a terme sempre han sigut tractaments hormonals. El que passa que avui en dia es considera més una malaltia sistèmica, és una malaltia que té molts factors i no solament hormonals.
Totes les dones que tenen menstruacions doloroses tenen endometriosi, pateixen aquesta malaltia?
Forçosament. Diguem-ne que la menstruació dolorosa és el símptoma més conegut i més important de l'endometriosi, el que ens crida l'atenció. Però una dona pot tenir endometriosi sense tenir menstruacions doloroses, és a dir, hi ha endometriosis que passen desapercebudes, i una dona pot també tenir, a part de les regles doloroses, pot tenir un dolor pèlvic persistent i creixent, és a dir, que a partir de l'edat de la primera menstruació, aquest dolor amb les regles vagi augmentant progressivament. El que sí que està clar és que és una malaltia que està relacionada amb el cicle ovulatori, és a dir, és una malaltia de dones amb edat fèrtil.
Hem de trencar aquest mite que és normal que les dones tinguin justament dolor intens i llarg en el temps mentre tenen la regla.
Sí, sí. Sí, això és una pregunta que és molt freqüent i que ja vam comentar en altres ocasions. Vull dir, el tenir dolor amb les regles no es pot considerar com una cosa normal. Hi pot haver alguna molèstia, però considerar que una regla molt llarga, molt dolorosa, molt incapacitant, sigui normal, no es pot considerar com una cosa fisiològica. Per tant, doncs, un dels aspectes que contempla aquest document de la Generalitat és que l'endometriosi és una malaltia amb la qual s'hi ha de pensar. És a dir, s'hi ha de pensar en els diferents nivells de l'assistència, des de l'assistència primària fins a l'assistència hospitalària d'alt nivell. Però, realment, el pensar en la possibilitat de que una malalta o una pacient, millor dit, amb regles doloroses o amb dolor pèlvic, amb molèsties a les relacions sexuals, amb altres tipus de símptomes, pugui tenir endometriosi, és el fet que ens pot portar a fer les proves adients i arribar a un diagnòstic amb el menor temps possible. Si amb la malaltia no s'hi pensa, doncs les pacients van passant pels metges de família, pels especialistes, etc., i aleshores se'ls van donant tractaments diversos, analgèsics, anticonceptius, etc., però sense arribar a un autèntic diagnòstic del problema. D'alguna manera, aquest document de la Generalitat el que pretén també és organitzar una mica i protocolitzar el diagnòstic i el tractament de l'endometriosi.
És aquest el canvi més important que introdueix aquest nou model d'atenció.
Sí, és organitzar d'alguna forma el diagnòstic i el tractament de la malaltia, que té una alta prevalença.
Doncs hem parlat amb Joan Anton Molà, ell és el cap de ginecologia i obstetrícia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i tot plegat al fil d'aquest nou model, un model pioner a Catalunya d'atenció a l'endometriosi, que es presentava aquesta mateixa setmana. Doctor, moltíssimes gràcies pel seu temps. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Net i Polit us ofereix el temps.
Últims minuts de l'informatiu d'avui dimecres. Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabarem aquesta edició, com fem sempre, amb la previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui jornada que ve marcada pel temps estable. Ambient assolellat aquest matí, això ha permès que hagin baixat les temperatures mínimes. Ha estat una nit una mica més fresqueta, però avui les màximes també pujaran lleugerament respecte a les d'ahir. Si hi arribaven a valors de 24-25 graus, avui ja arribaran als 26, puntualment als 27. I és que si d'alguna cosa parlarem els pròxims dies serà d'això, d'unes temperatures que continuaran força càlides al centre del dia, sobretot de cara a la recta final de la setmana. Possiblement, la setmana vinent, haurem de parlar d'un canvi de temps amb temperatures més baixes, però fins aleshores el temps vindrà marcat, com dèiem, per les temperatures pràcticament estiuenques en aquesta recta final ja del mes de setembre. D'entrada, avui, com dèiem, domini del sol aquest matí. Aquesta tarda encara apareixeran nuvolades que veurem cap a l'interior de la comarca, però no esperem cap mena de precipitació aquí, a la zona maresmenca, amb vents que seran de fluixos a lleugerament moderats de l'est-nord-est, situació marítima dominada pel marejol amb mar de fons i les temperatures, com ja hem dit, més baixes aquesta passada nit, una miqueta més altes al centre del dia. De cara a demà es mantindrà el temps estable i l'ambient assolellat amb algun nuvolet prim poc important, vents que continuaran fluixos de mar cap a terra i situació marítima més tranquil·la, que avui ja n'hi haurà mar de fons, mar arrissada, com a molt, amb petites àrees de marejol poc importants. Per la seva banda, les temperatures una miqueta més elevades també pujaran lleugerament les temperatures mínimes. I demà passat, com ja hem dit, tres quarts del mateix, tindrem un divendres marcat per l'estabilitat, pel domini del sol i per unes temperatures que encara podran pujar una mica més.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Gairebé fora de temps, els deixem ara amb les notícies en xarxa amb tota l'actualitat del país. Nosaltres ens acomiadem fins demà, esperem tornar-los a tenir, seguint-nos aquí a l'informatiu migdia. Poden seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web, radiocalella.cat. Fins demà, adeu-siau.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter @RadioCalellaTV. A Facebook, clica m'agrada.